Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
L'ús de les tecnologies a les administracions ha obert un ampli marge de possibilitats perquè la relació amb la ciutadania sigui més àgil, accessible i transparent. Institucions acadèmiques i organismes públics avaluen cada any com els ajuntaments apliquen aquests canvis per millorar els serveis que presten. Amb els guardons com l'InfoParticipa, concedit per la Universitat Autònoma, o bé els reconeixements Top 10 a la maduresa digital que atorga el Consorci Administració Oberta de Catalunya, podem comprovar quines són les administracions locals que més i millor han desenvolupat aquest desplegament d'eines digitals. I al Penedès, l'Ajuntament d'Olèrdola ha revalidat aquest any aquestes dues distincions, assolint puntuacions molt elevades. Per conèixer com ho ha fet, ens desplacem fins a Canal 20, allà el nostre company Raimon de Cara parla amb Salvi Vendrell, coordinador de Noves Tecnologies de l'Ajuntament d'Olèrdola. Bon dia de nou, Raimon.
Molt bon dia de nou, així és. Avui ens en referim de quina manera s'estan transformant les administracions municipals en l'aplicació de les noves tecnologies i ho fem a partir de l'exemple concret d'un municipi del nostre territori, el municipi d'Olèrdola, que ha rebut recentment dos guardons que venen a reconèixer aquesta transformació digital. D'una banda, l'InfoParticipa i després també ha rebut el reconeixement de ser un ajuntament top 10 en maduresa digital. Perquè ens ho pugui comentar, parlem amb Salvi Vendrell, que és el coordinador de Noves Tecnologies de l'Ajuntament d'Olèrdola. Què tal? Molt bon dia, Salvi.
Hola, bon dia.
Dos molt bones notícies.
Doncs sí. Al final hem reeditat aquests guardons i per l'Ajuntament doncs és una fita important.
Dues molt bones notícies comentaven que venen a ser no del tot novetat, perquè estem parlant de que s'estan revalidant reconeixements que s'havien obtingut per part de l'Ajuntament d'Olèrdola d'altres anys.
Sí. De fet, ja és una feina sostinguda en el temps. L'Ajuntament d'Olèrdola, en el cas del segell InfoParticipa, ja és des del 2013 que està sent avaluat. I llavors, doncs bé, el que la nostra feina és mantenir i millorar els valors obtinguts en edicions anteriors i sembla doncs que la feina està donant el seu fruit.
Parlem, si et sembla, anem a PAMS, d'aquest segell InfoParticipa que atorga la Universitat Autònoma i que ve a reconèixer la qualitat i transparència de la informació de la web municipal.
Sí, de fet, el segell InfoParticipa és un guardó que es dona, enguany ha sigut la novena edició, i va ser concebuda inicialment doncs, el 2012 pel Laboratori de Periodisme i Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. I bé, ha sigut un treball també que ha anat evolucionant al llarg dels anys, s'ha anat fent cada vegada més complex i també ha exigit doncs, un grau de sofisticació més elevat per part dels ajuntaments doncs, que han estat avaluats. Llavors, doncs, bé, a partir del 2016, que s'aprova la llei de transparència, ja s'estableixen la majoria dels ítems actuals que s'estan valorant i en definitiva, el que es valora són 52 indicadors aquest any, val? Que versen sobretot en els camps de la transparència de la corporació municipal i la informació sobre la participació doncs, de la ciutadania en totes les decisions doncs, de l'Ajuntament.
Hem de dir que algú extern a l'Ajuntament, membres d'aquest laboratori de periodisme i comunicació per la ciutadania plural de la universitat, ve a avaluar totes les webs municipals per detectar si es compleixen aquests 52 indicadors.
Sí, de fet aquest és un projecte que gestiona doncs, per un nou grup de recerca que es diu COMSET, que són doncs, comunicació sonora, estratègia i transparència, i és fruit de la fusió entre aquest laboratori de periodisme i la Publiràdio. D'acord? Llavors, doncs, aquest grup de recerca el que fa és analitzar tant el contingut doncs, de totes les pàgines web com les funcionalitats dels tràmits que s'hi ofereixen doncs, per establir quin grau de compliment a uns objectius doncs, comunicatius hi ha en els ajuntaments, consells comarcals i institucions públiques.
Hem de dir que dels 52 indicadors de transparència que s'avaluen, el municipi d'Olèrdola és el que de l'Alt Penedès i de la zona també del Garraf i de l'Anoia, el municipi que més bona puntuació obté. Al Baix Penedès sí que hi ha un municipi que obté el 100%, però també els altres dos, amb més ben puntuats, està en el nivell d'Olèrdola, tot i que estem parlant de municipis amb molta més població.
Sí, de fet, enguany només 5 ajuntaments de la vegueria Penedès, diguéssim, han obtingut més del 90% del reconeixement, i Olèrdola doncs, és un d'ells, està en tercera posició. Hi ha Calafell, que ha obtingut el 100%, i després el Vendrell, que ha obtingut el 96%. Nosaltres doncs, venim just després, que també doncs, hem quedat en la mateixa línia que Cunit. Per tant, doncs, és una bona notícia, perquè doncs, tot i ser un ajuntament petit en població, doncs, hi ha hagut una gran feina doncs, de difusió de la informació i, sobretot, de transparència cap a la ciutadania.
Mm. Podem detallar aquests 52 ítems, què és exactament el que s'analitza? Perquè estem parlant de dades que tenen a veure doncs, amb informacions que genera el propi ajuntament, però també de quina manera els càrrecs públics reten comptes.
Sí, clar. De fet, aquests 52 indicadors, al final, estan organitzats en dos grans grups d'informació. Per una primera banda, seria tot allò relatiu a la transparència de l'ajuntament. Per tant, des de qui són els representants polítics, com gestionen tots els recursos col·lectius, com gestionen doncs, tots els recursos econòmics, pressupostos, salaris, contractacions, subvencions. I per l'altra banda seria tota la informació relativa a la participació. Participació en el sentit tant de drets d'accés a la informació pública per part de la ciutadania com pròpiament doncs, la participació activa de la ciutadania en la presa de decisions públiques. I, per tant, doncs, aquests 52 indicadors giren entorn a aquests dos grans grups. A partir d'aquí, evidentment, hi ha diversos subgrups. Podríem destacar-ne tres, que serien, doncs, en primer lloc, la transparència de la corporació. Val? I aquí hi ha bastants indicadors dins d'aquest grup, i per dir-ne alguns, per exemple, doncs, s'avalua doncs, si es dona informació doncs, sobre l'alcalde, sobre regidors, o sigui, tant en biografia, quin partit polític que corresponen, la seva declaració d'ingressos... seria una mica tota aquesta informació més de caràcter generalista, però sí que és important per conèixer doncs, tots els servidors públics que hi ha i donar un grau doncs, de transparència a tot el que s'està fent, no? Hi hauria doncs, això des de la informació bàsica de l'alcalde, regidors, oposició, fins passant doncs, també, per exemple, a avaluar si es dona publicitat a les actuacions o opinions de l'oposició, que això és una feina doncs, dels serveis informatius d'aquest ajuntament, no? Que també treballen d'una doncs, manera molt plural, donant veu a tots els grups polítics municipals. Després hi ha més informacions de caràcters econòmics, no? Com les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes, doncs perquè la ciutadania pugui comprovar que no hi ha un enriquiment il·lícit o fruit del càrrec que s'ocupa. Després, un altre dels subapartats d'aquesta categoria podria ser doncs, saber com es gestionen els recursos col·lectius, d'acord? Llavors aquí sí que és important doncs, alguns indicadors com per exemple la informació que donem sobre la composició dels òrgans de govern, no? Què és el ple, què és la junta, què són les comissions informatives, quina feina s'hi fa, quins són els acords que s'adopten, on es publiquen, mirar tota la informació, perquè tota la feina interna que s'està fent a l'Ajuntament, la ciutadania la pugui conèixer, la pugui obtenir i pugui demanar comptes sobre aquesta informació. Per tant, obrir tota la feina de l'Ajuntament, en definitiva, cap a la ciutadania, perquè pugui ser la mateixa ciutadania qui pugui avaluar la feina que s'està fent d'una manera doncs, crítica i d'una manera madura com a societat democràtica. Un altre dels aspectes que també es valoren i que és prou important doncs, seria la gestió dels recursos econòmics. Val? Per tant, doncs, aquí també es valorava la qualitat de l'explicació sobre els pressupostos de l'Ajuntament, les seves modificacions, el perquè d'aquestes modificacions. Llavors també doncs, els salaris que rebem doncs, tots els treballadors públics i càrrecs electes. Totes aquelles contractacions que fa l'Ajuntament, per tant, hi ha d'haver una transparència en les licitacions perquè la gent pugui saber a quines empreses s'adjudica, quin ha sigut el procediment d'adjudicació, quines han sigut doncs, els resultats de les licitacions i el tema doncs, de subvencions, no? Poder fer una avaluació de què està subvencionant l'Ajuntament i sota quins criteris s'està fent això. Per tant, jo crec que aquests serien dins del primer bloc els aspectes més rellevants i després, per altra banda, també hi hauria doncs, tota aquella informació relativa a la participació ciutadana, que és el que comentàvem al principi, no? I en aquest bloc, en aquest segon bloc, doncs aquí es podrien analitzar diferents informacions, com per exemple, quina és la informació que proporciona sobre el municipi la gestió dels seus recursos, no? Per exemple, doncs, si es publiquen notícies sobre actuacions del dia a dia de membres del govern o de l'oposició, si hi ha un espai web que permeti doncs, aquest diàleg, d'acord? Si es fa pública la informació periodística sobre el desenvolupament del ple, per exemple, que ara això doncs, també l'Ajuntament ha estat posant a disposició doncs, les emissions en directe a través d'un canal de YouTube doncs, de tots els plens i després es penja en el podcast de Ràdio Lèrdola perquè sigui sempre doncs, consultable per tota la ciutadania. I si destaquen també altres elements de caràcter més generalista, com per exemple doncs, la situació del municipi, dades estadístiques sobre el municipi, la població empadronada, diversitat social, activitats econòmiques i culturals. Per tant, una mica també és aquest espai més generalista. Per altra banda, doncs, també s'analitza d'una manera bastant rigorosa quines són les eines que s'ofereixen perquè la gent pugui participar. Doncs bé, aquí a l'Ajuntament d'Olèrdola, aquest any hem iniciat doncs, una nova metodologia de fer la participació ciutadana, s'ha estrenat una nova plataforma, que és la plataforma Decidim, que el que permet és tenir en un sol lloc, en una sola web, doncs, tots aquells processos de participació ciutadana i un espai concret perquè doncs, la ciutadania pugui participar activament sobre les decisions, les preses de decisions col·lectives. No? Fins i tot ara hem anat un pas més enllà aquest any i doncs, també s'està sotmetent a informació pública totes aquelles ordenances i reglaments que l'Ajuntament té previsió doncs, d'aprovar perquè prèvia a la seva aprovació es pugui sotmetre a un debat ciutadà on la gent pugui fer les seves aportacions i dir què en pensa sobre el tema en concret que afecta l'ordenança o el reglament que es pretén aprovar. Per tant, tots aquests són elements que ajuden a construir doncs, una societat més participativa i totes aquelles eines que l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania són les que s'avaluen. És important tenir en compte que no s'avalua només la posada a disposició d'aquestes eines, sinó que també el que es fa és mirar la qualitat de les mateixes. És a dir, la informació ha de ser suficientment clara, ha de ser accessible, ha de ser completa i a poder ser doncs, també ha de ser reutilitzable. No? Per tant, doncs, estem fent esforços perquè tot això sigui així, tot i saber que encara tenim alguns punts a millorar.
En concret, són quatre indicadors dels que s'han avaluat que no es compleixen per arribar a aquest 100% doncs, que ha assolit dins de la vegueria, comentaves, de Calafell, tot i que Olèrdola doncs, té una puntuació elevadíssima, però resten complir quatre indicadors concrets.
Sí, tenim dos indicadors que no complim del primer bloc, que serien doncs, els referents als representants polítics, i és, doncs, en primer lloc, la publicació del codi de conducta dels membres de la institució. Això, doncs bé...
No es pot publicar si no s'ha aprovat abans.
A dia d'avui no ha estat aprovat, per tant, doncs, no el podem publicar. Això, en tot cas, és una feina doncs, que haurà d'assumir o valorar l'actual equip de govern per decidir doncs, si es vol treballar cap a l'aprovació d'aquest codi de conducta. I en segon lloc, doncs, també se'ns demanava que es publiquessin doncs, les resolucions judicials definitives que afectaven a l'Ajuntament. Aquí és més complicat. És més complicat i fins i tot si ens hi fixem i fem una anàlisi doncs, de l'entorn d'altres ajuntaments molt més grans que el d'Olèrdola, és una tasca difícil de portar a terme. Per què? Doncs perquè això requereix molts recursos materials. Llavors, actualitzar aquesta informació, tenir-la editada de tal manera que no pugui afectar drets a tercers, que no pugui afectar dades de caràcter personal, doncs és difícil. És difícil. Llavors, aquí s'hauria de fer una feina d'edició molt important a la qual doncs, s'extragués un extracte general de cada una de les resolucions de tal manera que la ciutadania pogués saber en quin sentit s'han resolt els litigis.
Però no l'adreça ni el nom concret de persones afectades.
Llavors, clar, tot això doncs, és complex de tramitar. S'està mirant com es pot, s'està estudiant com es pot resoldre, però sí que és veritat que a curt termini és una tasca ingent i, per tant, difícil de portar a terme. En segon lloc, de referent al segon bloc, que era el doncs, d'eines per la participació ciutadana, aquí també hi ha dos elements que no complim, doncs és l'oferta d'una carta de serveis i els compromisos davant de la ciutadania, i això també una altra vegada doncs, continua sent una feina enorme. Enorme, però que sí que hi estem treballant en aquest sentit. És a dir, el que s'està fent ara és l'adopció d'un nou model, molt més intensiu a nivell digital, que ens permeti acabar creant d'aquí a juny, previsiblement, una carpeta ciutadana integral en la que hi hauran diversos tràmits que ja compliran els requeriments de la carta de serveis. No obstant, un cop tinguem això, tot això treballat, s'haurà d'agregar tota aquesta informació, posar-la, diguéssim, dins un mateix espai i fer l'aprovació oficial d'aquesta carta de serveis. Al final, una carta de serveis, el que et ve a dir és, per una banda, en què consisteix cada un dels serveis o tràmits que ofereix l'Ajuntament, quins terminis de resolució hi ha, quins són els òrgans que resolen i quins compromisos, al marge de la llei, o sigui, més exigents que la normativa, assoleix l'Ajuntament envers la ciutadania. Per tant, podria ser en terminis doncs, de resolució o altres aspectes del mateix estil. Per tant, això és una feina que és molt laboriosa, estem parlant de que pot afectar aproximadament uns 150 tràmits que s'haurien de definir doncs, molt meticulosament, i estem treballant, però aquest any doncs, no hi hem arribat a temps de tenir-ho fet. I el segon indicador que no ens han marcat tampoc i que tampoc complim, doncs és ens demanaven que des de la web es publiquessin els resultats de la gestió i la valoració dels serveis, les queixes o suggeriments presentats. Això ara mateix, amb l'actual gestor d'expedients, és quelcom que estem treballant també per poder oferir de manera estadística i resumida, amb un resum breu, aquesta informació. Fins ara no tenia manera de fer-ho, però sí que és veritat que doncs, a partir de l'entrada en vigor del nou contracte de gestió d'expedients, el sistema ens permetrà obtenir aquestes dades i, per tant, nosaltres periòdicament les publicarem a la pàgina web.
Per tant, són coses que estan, en alguns casos, doncs, de manera imminent doncs, a l'abast de ser assolides i altres sí. Doncs, que serà més a llarg termini. Sí. Parlem de l'altre reconeixement, en aquest cas, a Olèrdola ha estat això, entre els 10 municipis capdavanters en transformació digital en la franja de població dels 1.000 als 5.000 habitants. Mm-hmm. També és una molt bona notícia. Està en aquest reduït grup d'ajuntaments que lideren a Catalunya l'àmbit de la maduresa digital. Mm-hmm.
Sí, aquest índex de maduresa digital, al final, el que determina doncs, és, a partir de l'anàlisi d'uns indicadors objectius, no? Serien les dades d'ús dels serveis que ofereix l'Administració Oberta de Catalunya, i quina intensivitat d'ús es té, no? Per part dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens públics. Nosaltres hem obtingut una puntuació total del 73,62% sobre 100. Per tant, és una bona notícia. Ens apropem a la franja alta, diguéssim, de maduresa digital. I jo potser la dada més interessant a destacar seria que l'ús intensiu d'aquestes eines digitals ha estalviat només l'any 2020 92.000 euros a l'Ajuntament d'Olèrdola. I això és important destacar-ho, perquè al final sempre parlem de les tecnologies i quin ús i quin sentit tenen, no? I bé, aquesta doncs, seria un dels motius pels quals s'aposta per aquesta digitalització. L'automatització de processos, l'eficiència en l'ús de recursos ens ha permès en un sol any reduir 92.000 euros de despesa que si no tinguéssim aquestes eines digitals hauríem d'haver assumit com a municipi, no? Per tant, com es nota això? Doncs, per exemple, en les tramitacions, en les trameses de les sortides, no? Totes aquelles notificacions que fem telemàtiques no tenen cost. En canvi, una carta certificada que enviem sí que en té, no? I si parlem de dades, en aquest sentit, hem de posar de manifest, i això també és molt interessant destacar-ho, que a prop del 70% de les entrades que hem rebut a l'Ajuntament ja han sigut en format digital, via la tramitació electrònica. I el 85% de les sortides també han estat en format digital. Per tant, aquí és realment on podem veure l'eficiència. Eficiència en diners, però també eficiència en temps. És a dir, una notificació electrònica, en el moment que es posa a disposició, ja el ciutadà la pot obrir. Si tu envies una certificació per correu, doncs tarda uns dies. Per tant, tots els procediments també s'agilitzen. A banda d'això, dades doncs, sobre la gestió interna també interessants, és que l'Ajuntament aquest any ha fet prop de 11.000 documents amb signatura electrònica. Fet, doncs, imagineu-vos el paper que tot això ha estalviat, no? Estem parlant de 11.000 documents signats electrònicament, i després doncs, també ha posat a disposició del públic general a través del portal de contractes del sector públic totes les licitacions que hem fet, no? Per tant, doncs, un element més de transparència i d'intentar doncs, explicar el que s'està fent i donar difusió al màxim nombre de licitadors possibles perquè puguin accedir a les contractacions de l'Ajuntament.
Volíem recollir també aquestes dades. Salvi Vendrell, coordinador de Noves Tecnologies de l'Ajuntament d'Olèrdola, gràcies, enhorabona per la part que et toca d'aquests bons resultats, d'aquests reconeixements, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
I arribarem al punt de les 11 amb la cançó Quan somrius.
S'ha fet més llarga. Ara que les fulles ballen danses al racó. Ara que els carrers estan de festa. Avui que ara que sobren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, avui que no fa falta veure't ni tan sols parlar, per saber que estàs al meu costat, és Nadal. Quan somrius content de veure, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces el meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. Detalls, tot el que em queda.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Sobre el termini per participar en el projecte Comerç 21. El projecte Comerç 21 el promouen la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona i Pime Comerç i busca 50 microempreses que vulguin millorar en els seus negocis amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i de l'Ajuntament de Mediona. A través del projecte Comerç 21 es defineixen i implementen noves estratègies per donar a cada negoci de forma individual l'impuls que necessita. Està adreçat a 50 micropimes que tinguin menys de 10 treballadors i vol donar suport, segons les necessitats de cada cas, per millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis, com ara redefinir el model de negoci, la comercialització i el màrqueting, la digitalització, l'equip humà o la professionalització i gestió. El full de sol·licitud es pot descarregar des del web www.comerç21.cat i s'ha de fer arribar per correu electrònic al Servei de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Consell Comarcal de l'Alt Penedès abans del dia 7 de juny. L'Arbós commemorarà el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia amb diversos actes. Avui, dilluns 17 de maig, a les 6 de la tarda, es farà una concentració a la rotonda de l'Avinguda Sant Jordi i s'hi serà una bandera LGTBI. L'Arbós commemora un any més el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia amb un seguit d'actes. De moment, el passat divendres, un grup d'alumnes de l'Institut de l'Arbós va repintar les llambordes de la rotonda de l'Avinguda Sant Jordi de la Vila amb els colors del col·lectiu per fer més visible aquesta lluita per la igualtat i contra qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Aquestes llambordes ja van ser pintades amb els colors de l'Arc de Sant Martí el passat mes de juny i divendres es van repintar perquè llueixi de nou. Avui, el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, a les 6 de la tarda es farà, com dèiem, una concentració en aquesta mateixa rotonda de l'Avinguda de Sant Jordi i s'hi serà una bandera LGTBI. A més, es tornarà a pintar el banc de la mateixa avinguda amb els colors del col·lectiu transgènere per tal de visibilitzar la diversitat, respectar i normalitzar la lliure identitat de gènere. La resta d'actes per commemorar aquesta lluita es duran a terme el dia 26 de maig. L'Ajuntament d'Olèrdola porta a les escoles del municipi el taller Construir relacions lliures de rols i estereotips de gènere. El treball conjunt entre les escoles del municipi i l'Ajuntament d'Olèrdola ha comportat que aquest mes de maig es pugui oferir als alumnes de 4, 5è i 6è un taller per combatre les desigualtats de gènere. A través dels recursos assolits per l'Ajuntament en la convocatòria estatal Pacto de Estado contra la Violència de Género, es pot programar el taller Construir relacions lliures de rols i estereotips de gènere. El taller té una durada d'una hora i mitja. A l'escola Circell de Moja realitzaran el taller els alumnes de 6è i 4, demà dimarts. Dijous l'activitat s'oferirà als dos grups de 5è. A l'escola Rossell Montaner de Sant Pere Molanta, el taller s'ha programat pel proper dijous 27 de maig pels alumnes de 5è, mentre que pels alumnes de 6è s'oferirà el divendres 28 de maig. I acabem explicant-vos que Arcava i aquells nois tan simpàtics s'impulsen una campanya solidària en benefici del projecte Coopera. Aquest dimarts el projecte de relleu agrari i inclusió laboral Coopera presentava una iniciativa solidària impulsada pel celler d'Avinyonet Arcava i l'estudi creatiu Aquells nois tan simpàtics. Es tracta de la campanya de micromecenatge Forma part del relleu que es posa en marxa avui mateix i que té per objectiu recaptar fons perquè Coopera pugui adquirir un tractor per treballar a les terres. Des de l'estudi Aquells nois tan simpàtics s'han encarregat de crear la línia gràfica i la pàgina web elrelleu.cat a partir del qual es podran fer les aportacions pel tiratge solidari.
Penedès en xarxa.
Dos quarts i mig d'onze.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Encetem la secció El Penedès amb un clic. Avui a la secció de fotografia del Penedès en xarxa parlem de fotografia de natura i més concretament de la fauna. I per això anem fins a Canal 20 Ràdio perquè l'Armand Beneito està acompanyat de l'Ignasi Pallissa i de l'Ignasi Blanca. Bon dia, Armand.
Bon dia, Laia. Doncs així, com cada mes toca parlar de fotografia al Penedès amb un clic. Cada mes, doncs, parlem de fotografia, d'algun aspecte interessant del món de la fotografia, i avui parlarem de la fotografia amb animals, podríem dir salvatges, no amb pollastres, en aquest cas, no, amb elefants, amb animals, doncs, en aquest cas, que són complicats de fotografiar, perquè si et veuen, doncs, poden fugir, t'has d'amagar. També parlarem, evidentment, de totes aquestes coses especials, doncs, en aquest aspecte de la fotografia de natura. I ho farem, com sempre, amb els dos Ignasis. Ignasi Blanca, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ignasi Pallissa.
Hola, bon dia.
Doncs la fotografia de natura, una fotografia doncs, que a la vegada ha de ser excitant per la fotografia en si, bé, realment és una fotografia que ostres, deu ser doncs, guapa de fer-la, no? Perquè, hosti, fotografiar lleons i elefants i aquests animals doncs, salvatges no és fàcil, no? Ni molt menys.
No és fàcil, però no cal anar tan lluny, eh?
No cal anar a Àfrica.
Podem anar aquí a prop i hi ha milers d'ocells de diferents tipus i són molt complicats de fotografiar. No, bueno, de fet també tenim altres mamífers com gats salvatges i ginestes i que són també molt difícils perquè són d'hàbits nocturns i de més, no? Llavors, el tema de... A veure, si vas a l'Àfrica a fer un safari, et diria que és més fàcil fotografiar lleons en un safari que no segons quins tipus d'aus i de mamífers aquí a Catalunya, eh?
Falcons i aves, venguin a l'aigua. Això és molt complicat perquè a la que et veuen, doncs, evidentment, l'animal fuig com qualsevol animal salvatge.
Sí. De fet, aquí, bé, o pots anar a algun centre d'aquests de fauna salvatge que els tenen allà mig, no ensinistrats, però...
Atontats.
Més o menys controlats.
Ah, perquè estan ferits o que
no,
sigui,
i els pots recuperar. I els pots fotografiar de prop, sapiguent que estan allà, i l'altra cosa és tenir que anar-los a esperar a prop d'on van a menjar o d'on nidifiquen per poder-los fotografiar i estar amagat, evidentment, perquè si et veuen no vindran.
Evidentment, és una fotografia que podem catalogar de les fotografies de paciència, no? Sí. Perquè hi pots estar una estona amb la teva càmera, amb el teu tele, evidentment s'ha de fer amb un tele, no? Mm-hmm. Perquè has d'estar lluny, no?
Sí.
Què necessites per començar?
A veure...
Paciència, el primer, evidentment.
El primer, paciència. Primer, paciència. I, a part, doncs, això, un bon teleobjectiu, val? És que, encara que estigui relativament a prop, necessitaràs un teleobjectiu, perquè, si no, clar, agafes molt de massa amplitud i a tu el que t'interessa és l'animal en si. Clar, si vas a fer ocells i són petits, realment, doncs, necessites això, un teleobjectiu igualment, perquè, si no, et quedarà molt petit dintre de lo que és la foto, no? Llavors, l'ideal per segons quin tipus d'animal, de fet la majoria d'aquests que hem anat comentant, d'ocells, alguns mamífers i tal, és utilitzar un hide, no? Una white, que es diu, per poder estar el més a prop possible i que no et vegin a tu, no? I llavors, això és molt, d'aquesta manera és molt més fàcil fotografiar-los, perquè si no, o sigui, tu no pots anar corrent per darrere l'animal a veure on t'espara per fotografiar-lo, això és bastant complicat. Llavors, l'ideal, o el que s'acostuma a fer, és amb una white, allà camuflat, i se'ls hi posa doncs, algun tronc, algun pal, depèn del tipus d'animal que sigui, fins i tot en alguns casos se'ls hi posa menjar, perquè vingui l'animal que t'interessa que vingui allà i poder fotografiar-lo, perquè si no és molt difícil que vingui aquell animal allà, no? I llavors es prepara un terreny, una zona, amb un pal, amb una superfície, depèn del tipus d'animal, amb una bassa d'aigua, doncs que saps que allà vindran molts ocells a veure perquè a l'estiu fa calor, doncs és ideal una bassa d'aigua per, sobretot això, a les èpoques estivals, doncs perquè vinguin els animals allà a veure.
Parlem d'Àfrica, que n'hi ha molts, vale. Aquí que pots arribar a fotografiar aquí per aquesta zona, ara que estem al Penedès.
Home, aquí pots fotografiar senglars, pots fotografiar, i el senglar no cal que la vegis esperar gaire, igual et vindrà a casa tranquil·lament també. Guineus, genetes, pots fotografiar, fins i tot ja s'ha vist algun cabirol per aquí.
I daines.
Sí, després, a part d'això, ocells, algun aligot, algun falcó, ocellets petits, per exemple, aquí a prop, al Pantano de Foix, inclús ja hi ha miradors per poder anar a fer fotografies, ja estan preparats, i pots anar a fer fotos d'ocells d'aquests que són mig aquàtics, no, diguéssim?
Sí, blauets, sí. Per exemple. Ara també per aquí també tenim abellerols, no?, que són també molt macos. La veritat és que tenim molta o bastanta fauna per aquí que fotografiable. També s'ha de dir que s'ha de tanto amb segons quin tipus d'animals, perquè no pots anar a fotografiar-los així com així, perquè els abellerols, doncs, per exemple, no pots anar a les zones de nidificació a fotografiar-los sense un permís, no?, perquè pots destorbar-los, pot ser que no, que marxin, que no nidifiquin i que no tinguin pollets, i llavors, doncs clar, això, estàs destorbant allà aquesta fauna salvatge i, bueno, et poden posar una multa també. I qui diu l'abellerol diu d'altres espècies, eh? Amb les àligues, per exemple, aquí amb la àliga cua barrada ha passat que han cancel·lat curses de BTTs, aquí els hi ha passat sovint, o els hi han fet canviar el recorregut per no destorbar l'àliga, perquè són, clar, són animals molt delicats, i a la que hi ha un gran flux de gent per la seva zona de nidificació no nidifiquen, marxen i potser van a un altre lloc, o potser aquell any doncs no hi ha pollets.
Es fan sortides, m'imagino, no?, per anar a fotografiar fauna, o...
Sí, de fet, pel Pirineu també pots anar a fotografiar voltors, àligues, i els hi donen de menjar allà, trencalós.
Hi ha zones que pots llogar un hide, t'hi tanquen a la nit, tu hi pots dormir allà i tot, i estàs allà tot el dia, de l'endemà, i com que els hi donen menjar i tot això, ja gairebé t'assegures que faràs foto, no? Perquè tu, que si vas pel teu compte, igual et fiques en un lloc, igual pots estar dos dies, el que deies de la paciència, però igual pots estar dos dies que no veus una rata allà. Llavors no és de dir, vale, aniré allà i segurament un dia faré una foto o dues, no, és que a la millor no em fas cap, perquè no ve ningú. I després també fan rutes, per exemple, ara hi vam anar aquesta tardor passada, amb un Jeep o amb un Land Rover, però ja és dintre del parc natural, que llavors ja vas amb guia i vas fotografiar, per exemple, els cèrvols a l'època de la brama, i veus allà el cèrvol amb tot el seu harem de femelles, no? I bueno, el que passa que els veus, si tens sort, els pots veure de bastant a prop, però de vegades els veus a quilòmetres, eh? I llavors sí que necessites un bon tele i un bon pols.
I tot i així quedem lluny.
Sí,
sí, sí.
Bé, parlàvem de l'equip que necessitaves, un bon tele, un bon objectiu, m'imagino que 300-500, no?, mínim, perquè...
Sí, fotografia de fauna mínim.
Sí, 500 mínim.
I evidentment pel dia, no?, que és com queda, com queda millor la fotografia, no?
Sí, a veure, clar, el que parlàvem d'animals més nocturns i tal, això s'acostumen ja a preparar trampes, entre cometes, amb càmeres, i llavors en una zona determinada, perquè saps que allà ve, o perquè has ficat prèviament alguna càmera d'aquestes que es diuen de fototrampeig, per saber si per aquella zona doncs passa aquell animal que tu vols fotografiar, i o si no, li prepares també, doncs, això, amb menjar perquè vinguin a aquella zona, no? I llavors el que es fa, doncs, és preparar ja la càmera trampa, perquè quan passi per allà, trenqui la barrera d'infraroig, doncs salti la foto i et pugui fer la foto d'aquell animal.
Esclar, perquè parlaves de l'amagatall, de trobar un amagatall, però saber que aquell amagatall allà hi haurà o passarà algun animal. Per això primer m'imagino que ha de passar aquesta càmera, no? Aquesta càmera trampa, perquè t'hi pots estar allà un mes i igual no passa ningú.
Bueno, és això, si tens aigua, no? Un abeurador allà, és molt probable que en un moment o altre s'acosti algun animal, però clar, no t'assegura el que tu vulguis, no? I llavors, doncs, clar, si vas a alguna cosa més específic, que vols fotografiar aquella espècie en concret d'animal, doncs això, sempre un tipus d'ocell, doncs unes llavors concretes que només mengi aquell ocell, vale? I llavors, doncs, això et garanteix una mica més d'èxit, diguéssim, a l'hora de fer la fotografia, que realment vingui aquell ocell que tu vols, no?
Almenys vas amb un aparell que li vas a fer una foto, no trau bales aquell aparell, no? Perquè bé, parlàvem de l'objectiu que necessitaves i una mica l'enfoc, quin ISO, amb què pot quedar bé.
A veure, jo també quan parlem dels heights i això, és important el fons que hi hagi, no? Perquè clar, això et determina molt com et quedarà aquella foto, no? Si hi ha molts arbres, molta brossa a prop, coses que ens molestin, doncs aquella foto no quedarà tan atractiva, no? I llavors la gràcia d'allò és que hi hagi bastanta amplitud, que et puguis tenir un fons relativament uniforme, desenfocat.
Un fons bastant neutre, si pot ser.
I que guanyis una mica amb la composició d'aquella foto, no? I llavors no t'importa tant, entre cometes, la ISO, l'obertura que tinguis, perquè, per exemple, ara Canon ha tret uns objectius, per exemple, un 800 mil·límetres F11, vale? És fixa F11, però, clar, és un 800 mil·límetres. Llavors, amb aquest objectiu, clar, el fons no et queda desenfocat com si tiressis amb un 2.8, però la gràcia està una mica en això, no? Aquest fons el tens lluny, el tens bastant neutre, quedarà desenfocat. Perquè 800 mil·límetres, si el teu subjecte el tens relativament a prop, quedaràs enfocat a aquest fons, no? I, de fet, jo he vist proves amb aquest objectiu i queden fantàstiques. Si està ben fet, tot i ben preparat, queden fantàstiques.
La gràcia de la foto en aquest cas és que tot quedi enfocat, no? Tant l'animal com el fons, no?
No. En aquests casos
depèn, si vols que es vegi l'entorn o només l'animal.
Depèn del fons.
Clar, en aquests casos, el maco realment és que el fons quedi desenfocat.
Quedi desenfocat, no?
I llavors tu vegis el detall de la bèstia aquella, diguéssim.
Clar. Llavors això, doncs, com dic, aquest objectiu, per exemple, 800, aquest F11, no arriba a 1.000 euros, que per ser un tele és molt barat. O sigui,
un 800 de tele, doni-do.
Sí. Clar, si tu...
Fixa, no?
Clar, és fixa. Clar, aquí la pega és que és fixa i que és un F11 fixa, també. No pots ni pujar ni baixar la F. Llavors, bueno, saps que té unes limitacions.
Sí, com se't pari la bèstia a un metro, ja no la fotografies.
No.
Et quedes sense foto.
Evidentment, no.
No, perquè a més la distància d'enfoc mínima em sembla que és més.
3 o 4 metres, almenys.
3 o 4 metres. Llavors, clar, tu ja saps que el height de la zona on s'han de parar has de tenir una certa distància, perquè si no...
Per la gent desentesa o que no entengui, un 800 a quanta distància pots arribar a tirar per enfocar bé l'animal?
De prop? Bueno, no ho sé. A veure, jo, per exemple, amb un 70-200, a menys d'un metre no enfoques, amb el 200, diguéssim. És a dir, que compta que un 800, tranquil·lament, te'n vas a 4 o 5 metres.
Són 3-4 metres, tranquil·lament, sí.
Sí, perquè, per exemple, amb els 500 em passa igual. Amb 500 a 2 metres, 2 i pico, tampoc m'enfoca. És a dir, un 800 no ho sé exactament, però de 3 en amunt segur.
Però el tema tampoc és la distància, que ja et dic, aquí contra més a prop ho tinguis millor,
sí,
en general, vale? Perquè si no, pues mira, li faràs un detall del cap.
Això també.
Amb el 800 i ja està, no? Però ja et dic, clar, contra més a prop el tinguis, l'avantatge és que el fons et quedarà més desenfocat també, amb un 800, vale? Perquè
a,
sí.
A nivell personal, vosaltres, que heu arribat a fotografiar, qui ha sigut l'animal, no sé, diem-li la paraula més bèstia, més espectacular que heu arribat a fotografiar?
Bueno, sí, a nivell de... Jo no he fet cap safari per Àfrica,
jo tampoc.
Vull dir, però ja et dic, és més fàcil fer un safari per Àfrica perquè allà sí que vas amb el cotxe i veus els mamífers i se t'acosten.
No,
i...
si no, te'n podies haver anat a Qualeón abans, no? Quan...
Sí, també, el també, fer, també.
No? Sí, però et sortien les reixes de l'autocar. L'autocar.
Vale, però que això relativament és més fàcil fer un safari. Al final un safari és qüestió de diners. Tu et pagues i et porten allà a fer una ruta i ja ho veus tot això.
Tens premi cometes. Assegurat.
Allà, exacte, allà pots fotografiar animals i no sols, segurament...
I caçant i... Bueno, sí, sí.
Bueno, de fet, tenim companys que hi han anat i et quedes bocabat amb segons quines fotos. Sí. Però...
És, suposo, una de les il·lusions, no? Doncs, o què? Com a, sí. Com a fotògrafs, no?
No em priva de dormir, eh? És a dir...
És una cosa interessant.
M'agradaria, però tampoc és una cosa que em privi de dormir si no hi vaig, eh? No... Jo amb els animalons ocellets per aquí, algun conill o algun el que sigui, també...
Sí. Ja et dic, tinc una xarxa d'aquestes per tapar-me i amagar-me allà una mica i jo ja m'ho passo bé amb allò, eh? Tampoc necessites... I la gràcia una mica és això, anar a buscar i anar a esperar i a veure què ve i a veure què no ve, no? I ara amb els abellerols, per exemple, pues, disfruto bastant.
És un animal difícil de fotografiar o què?
Bueno, ja et dic, el tema és que no et vegin, més que difícil. No és difícil, no és difícil si,
has d'estar molt
si
tapat, estàs... Així si en plan Rambo, quasi, no?
Sí, clar, no és difícil si estàs amagat, però com tots, eh? O sigui, el problema de tots aquests animals és que la que et veuen fugen, o sigui, que t'acostis a un animal per poder fotografiar-lo, pues serà un colom o un pardal, però fora d'aquests ocells, la majoria... Bueno, mira, el pit roig també s'acosta bastant, que no, tampoc necessites... De vegades...
Aquests s'acosten més a l'hivern, tots aquests petitets insectius i tot això, perquè venen buscant menjar a l'hivern.
I s'acosten, són més confiats, potser, però també quan treus la càmera fugen, perquè deuen pensar que és una escopeta o alguna cosa, i de seguida fugen. Llavors, ja et dic, aquí la gràcia és que no et vegin, que estiguis realment en un hide i que tinguis una cosa preparada allà amb unes llavors o el que sigui perquè vingui aquell ocell allà i llavors no és difícil fotografiar-lo. Però...
Parlàvem del pols, has d'anar amb trípode, no? O, perquè si no, o no.
Bueno,
perquè,
clar... si vas en un hide, normalment es posa en trípode perquè així no has de carregar, no has d'estar amb la càmera cargada i tal, i llavors ho poses allà amb el trípode, amb un gimbal, que és un... És un tipus de ròtula que et permet moure't a quasi a 360 graus. Vale? Llavors, amb aquest gimbal, doncs ja pots moure dreta, esquerra, amunt i avall i no et pesa la càmera perquè la tens allà muntada al trípode.
O si no, amb un sac de mongetes, també.
Sentadet, amb la teva nevareta allà, no?, que no falti, i paciència.
Home, hi ha gent que té hides amb aire condicionat.
Sí. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I nevera i llit i tot, eh?
Ja són professionals.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Que es dediquen a fer aquest tipus de fotografies i viuen d'això, quasi.
Bueno, de fet, evidentment, hi ha moltes revistes, suposo, també, que són de natura, no? I, clar, hi ha fotògrafs que es dediquen exclusivament a això.
Sí, no fan res més.
Igual que n'hi ha que es dediquen a l'esport, no? Al futbol o alguna cosa
així. Sí. Per exemple, tenim l'Oriol Alemany, que ha fotografiat el tigre aquest de les neus al Nepal i això, que és un fotògraf de natura molt reconegut, i jo crec que aquest és un dels animals que deu ser, almenys perquè ell explica i tal, que deu ser dels més difícils de fotografiar, perquè a part de desconfiat i que tu has d'estar allà amagat, doncs diu que les fotos poder les fas a 4 quilòmetres o... Saps?
Clar, perquè també tenen olfacte els animals.
Clar, allà, el no tema és que són uns mamífers que és això, tenen molt bona oïda, molt bon olfacte, molt bona vista.
Qualsevol moviment que faci, per molt amagat que siguin, si bé pensen que hi ha un perill, doncs marxaran.
Sí, sí.
Bé, molt interessant, sens dubte. No sé si aquí al Penedès es fan concursos d'aquests, de fotografia de natura o no. O...
Bueno, teníem el Rally Segura Vides, però ja no.
Sí. Havíem fet...
Que aquest sí que és...
Van fer 3 o 4 edicions, no? O 5?
Poder 5.
Sí, feien un rally ja a l'entorn de lo que és les Caves Segura Viuda i, bueno, en principi era de natura, no? Tant podies fer paisatge com fauna, com flora, tot. Entrava tot, diguéssim. Hi havia les diferents categories.
I de fet, allà se n'han vist fotos de ballarols, s'han vist fotos de rèptils, un rèptil... Hi havia una serp mossegant una sargantana allà, vull dir que I això, et parlo d'un rally, o sigui que era
24
hores allà fent fotos, eh? No, no et pensis que estaves...
Bueno, i parles de l'època que segurament hi havia càmera digital. O...
No, sí, sí, no, sí, no, no, sí. Fa un parell d'anys que ho van deixar de fer.
Va, va, va.
Però vull dir que estem parlant d'aquí, no? Un entorn que dius, pots anar-hi quan vulguis, perquè aquell entorn de Segura Viudes pots anar-hi quan vulguis. Sí.
I mira, tot el que és el riu Bitlles, aquest?
Tot de gent en 24 hores, ostres, el que s'arriba a aconseguir, no? I realment, a veure, evidentment aquelles fotos són excepcionals i són les que acaben guanyant, no? Perquè són coses que no són tan fàcils de veure, però que ser-hi és i que es pot fer.
Molt bé, doncs Ignasi Blanca, Ignasi Pellissa, moltíssimes gràcies per aquesta estona, ha passat ràpid parlant de fotografia de natura. Moltes gràcies i ens retrobem d'aquí un mes.
Molt bé,
que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies. Adéu. Adéu.
I arribarem al punt de les 11, en aquest cas amb música, amb Magic Lady de Sergio Méndez. Smile with tears and darling.